El cafè de la ràdio.
Avui fa una setmana que el govern de la Generalitat va anunciar el camí cap a l'emergència per sequera. Tot sembla indicar que el Principat entrarà en aquest escenari la setmana vinent. Ho farà previsiblement a partir de l'1 de febrer, dijous vinent. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha confirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Quan estiguem al 16,0% de reserves.
Per tant, podria ser que aquesta setmana ja es declari?
Nosaltres el que veiem és que el més probable és que sigui d'aquí una setmana. Veurem quina és l'evolució, depèn del consum i depèn, evidentment, de si hi ha pluges, que les previsions a curt termini d'aquesta setmana no en preveuen.
Aragonès assenyala que s'ha pogut retardar l'entrada en aquesta fase d'emergència per la consciència ciutadana. En aquest sentit, Ecologistes de Catalunya ha reclamat al govern de la Generalitat que es tingui en compte també la importància dels cabals ecològics dels rius. I en volem parlar aquesta hora amb en Joan Mendieta, que és el president d'Ecologistes de Catalunya, una entitat de la qual en forma part l'ADEC de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Exactament què entenem per cabals ecològics?
Bueno, aquí a Catalunya el s'anomena l'ACA cabals de manteniment. És el manteniment mínim que es considera vital per mantenir la vida, la biodiversitat als rius, no?
I la previsió del govern en aquest pla de sequera per emergència pot alterar-ho?
Bueno, no és que pugui alterar-ho, és que amenaça, en aquest cas, de manera directa, la integritat i la conservació dels rius, perquè de mitjana, en aquest cas, estaríem parlant entre el 90 i el 94% de reducció dels cabals, malgrat ells diuen que en el màxim que s'arribarà serà el 70%, perquè prèviament ja s'havien reduït cabals. Bueno, s'havien reduït que desconeixíem, però bueno, malgrat això, el 70% és una autèntica barbaritat, perquè la directiva d'aigua, un dels seus principals objectius, és assolir el bon estat de les masses d'aigua, el bon estat ecològic, s'entén, no? I clar, això és una autèntica desproporció, perquè el govern ha de demostrar que ha reduït el consum en tots aquells àmbits que en aquest cas són grans consumidors d'aigua. Perquè cal recordar una cosa als oients, que l'aigua està declarat com un bé públic. Les aigües no són privades, les aigües són públiques. Per tant, el que embotella aigües, doncs qualsevol empresa que en tenim aproximadament, més o menys, en l'àmbit de l'àrea metropolitana, unes 15 embotelladores, embotellen gràcies a una concessió que els fa l'administració. Però ningú pot agafar aigües del medi. Per tant, aquestes aigües, que en un moment donat poden ser imprescindibles per cobrir necessitats primàries com és l'aigua de boca, doncs és molt fàcil, simplement cal prohibir l'extracció i alhora, si és necessari, derivar-les a la xarxa pública, no? Però això passa el mateix en les macrogranges o altres tipus d'indústries que nosaltres hem demanat una intervenció inicial mentre es duri aquest període. El mateix que es va fer amb el virus, doncs que es va enviar milers de treballadors a casa generant ERTEs i cobrant la mateixa quantitat davant d'una situació d'emergència sanitària. Ara tenim una situació, també dita d'emergència, de sequera. Doncs si van servir, els mètodes van servir per atenuar, en aquest cas, el problema del virus, en aquest cas s'hauria de fer el mateix, és revertir l'aigua que s'utilitza no per elements essencials, per activitats essencials, sinó per activitats comercials, derivar-la, en aquest cas, a l'ús públic.
És a dir, estem parlant de que aquestes plantes que es dediquen a l'embotellament d'aigua no treballin durant un període concret, però clar, això afectaria l'aigua embotellada que bevem, no?
Bueno, però és que, a veure, l'administració, qualsevol rebut d'aigua que paguen els ciutadans i ciutadanes, ens subministren l'aigua declarada com a potable. Per tant, hauríem, i una cosa que no ha fet l'administració mai, és una campanya de que l'aigua que baixa per la teva aixeta és totalment potable. Ha de garantir això perquè te la cobre com a potable, no te la cobre per rentar plats o per dutxar-te. Per tant, el primer que ha de garantir l'administració és que en les plantes de potabilització l'aigua surt en condicions, en aquest cas, absolutament potable. No?
El problema és el gust, no? És una qüestió també de mentalitat, segurament.
Bueno, sí, però no té per què alterar tampoc el gust. Això és que no ho fan bé, si és que no tens el gust. Doncs el que s'ha d'exigir per part dels ciutadans, reduiríem una quantitat increïble de plàstic. Cal tenir en compte que en la bossa d'escombraries el 70% del volum és d'envasos i principalment de tetabrics, ampolles d'aigua. Doncs clar, és que el que no podem fer és que el Llobregat, per exemple, des de Sant Joan d'Espí fins a la desembocadura, 14 quilòmetres, preveuen deixar 250 litres per segon, quan el seu cabal ecològic, en base a un pla de cabals ecològics de la pròpia administració del 2005, era de 4.300 litres. Això és un 94% menys. Bé, això per situar-nos en una àrea molt propera a l'àrea metropolitana. Però la Muga, que és un dels rius petits de l'Alt Empordà, en aquest cas, preveuen 10-40 litres, quan el cabal era 1.200 litres. Això és un 96% menys. I el mateix passa amb el Ter, no? El Ter, en aquest cas al llarg, en la seva desembocadura i al llarg de 67 quilòmetres, passaria de 5.500 litres a tan sols, en aquest cas, 600 litres. Això és una reducció del 89%. Per tant, això és el que no pot fer un govern. El que no pot fer un govern és agafar aigua dels sistemes més febles, de, podríem dir, aquells que aparentment no es queixen, però que compleixen una funció vital, que és la preservació de la biodiversitat, que és un dels principis rectors en totes les accions sobre el canvi climàtic, conferències internacionals i altres. La nostra llei d'espais naturals, la 1285, l'article 12 diu que totes les zones humides s'han de protegir de manera eficaç, i inclou com a zones humides els rius, els torrents, els llacs, les llacunes. Per tant, a veure, no es pot fer això i no es pot fer d'aquesta manera. Vull dir que si estiguéssim parlant d'una reducció, podríem dir baixa, però després de justificar que s'han fet totes les reduccions en la resta de grans consumidors, perquè el que diu aquest nou decret de mesures, que és del 19, del 16 de gener del govern, bueno, l'únic que diu és que no que es tancaran granges, macrogranges, com nosaltres demanem, mentre no se resolgui, o plantes embotelladores, no, que no s'obriran de noves, que no s'ampliaran, però no aplica mesures de reducció efectives, i en canvi se va a buscar-les al riu. Al riu, que justament dintre de l'ordre de preferències, la llei d'aigües, exclou els cabals ecològics perquè considera que no és, no forma part de les preferències, dels usos preferents, sinó que està al marge. O sigui, no s'hi ha de tocar.
Clar, però per tant, diguéssim que si aquestes mesures s'apliquen tal com diu el govern de la Generalitat, estarem perdent biodiversitat a Catalunya? Estan afectant directament la supervivència de les espècies que viuen als rius?
Totalment, i a més, com he dit, de manera injustificada, perquè hem de ser primer el balanç de consum d'aigua dels grans consumidors i de quina manera els està afectant. Per exemple, la planta de Montornès, del Vallès, que és la planta embotelladora de Coca-Cola més gran del sud d'Europa, que consumeix 10 hectòmetres cúbics. Cal que la gent sàpiga que un hectòmetre cúbic són 100.000 metres cúbics, i cada metre cúbic són 1.000 litres. Doncs, que sapiguem nosaltres, no hi ha tocat res absolutament. no tenim res en contra de la Coca-Cola, simplement que està consumint aigua del Ter Llobregat, del sistema Ter Llobregat, 10 hectòmetres cúbics, que és una autèntica barbaritat, i que no se n'estan aplicant mesures que nosaltres coneixem, ningú coneix. Ningú coneix perquè el govern no ha fet transparent aquestes dades. Hi ha una gran opacitat per part del govern en quant a subministrar dades.
Uh-huh. I per tant el que demanen és que aquestes plantes diguéssim, facin un ERTE, no? Expliquen en aquesta nota de premsa
Totalment.
Que han fet arribar. I també parlen de l'agricultura, no? Del regadiu, convertir-lo a secà.
Bueno, en aquells... A veure, és que hem de veure que podríem dir el canvi climàtic ha vingut per quedar-se i els períodes de sequera s'hi han cada vegada més prolongats. Durant l'any passat la mitjana de pluja en el territori va ser d'uns 300 litres, sobretot de les conques internes i de l'àmbit de Barcelona. 300 litres equival al règim pluviomètric d'un clima mediterrani sec. Per tant, si tot això prossegueix, lògicament que les zones més afectades amb menys cabals garantits d'aigua de l'agricultura s'han de reconvertir en conreus molt més eficients, en conreus mediterranis, on no es pugui plantar ni arbres fruiters, ni tampoc blat de moro, ni d'altres, no? Però ara per ara el que creiem que el més important són les grans indústries que consumeixen més aigua, i en aquest cas estarien les embotelladores. Totes estan, la majoria, una bona part, estan situades a la província de Barcelona, relativament a prop. El Montseny és una de les àrees que concentra el major nombre de plantes embotelladores, aproximadament unes 12-14 plantes, i després les macogranges, que lògicament també en la demarcació de Barcelona, la zona de Vic, la zona en aquest cas d'aquesta comarca, doncs té una de les majors concentracions del país.
Mm-hmm. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat avui en Joan Mendieta, president d'Ecologistes de Catalunya. Gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio. Amb Mireia Sants.